Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui divendres 14 de maig del 2010, esperant sortir-ho sol en un moment o altre després d'aquesta tardor, hivern, primavera plujosa. Saludem en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Garbells número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat amb aquesta qüestió: la canalla a l'escola als 6 anys, les expectatives de pares a fills i de fills a pares, etc, etc. Però encara hi encaixem una qüestió. El passat diumenge, en un d'aquells reportatges que sovintegen tant en els diaris, anàvem gairebé al final de la nostra vida, i una enquesta assenyalava que prop del 90% dels avis es voldrien quedar a casa els darrers anys de la seva vida. I es plantejaven molts d'aquells, diguem-ne, conflictes, reflexions de pares, avis, fills, nets, etc, etc, sobre què? La casa, una residència de dia, una residència, en definitiva, i com, en la majoria de casos sembla mentida, l'entorn ens mana moltes coses, no? I ens ajuda a viure.
A veure, en quin sentit dius
l'entorn? En el sentit que quan ens desvinculen de l'entorn...
Ah, amb el qual dius, parlant en primera persona,
sí, sí,
la persona
parlant en primera
gran.
Persona de la
sí,
persona gran.
Sí, sí.
Res no és tan important,
clar,
com està en aquest món en el qual has viscut sempre, no?
Efectivament.
Encara que puguin dir que viuràs millor i que estaràs més atès i que tot això, eh?
Mira, per exemple, la gent que està en residència, gent gran de 80 i pico d'anys, però a veure, per què no ven el seu pis? Mai. No, i no el volen vendre, perquè justament és com despendre's, o sigui, és reconèixer que ja no tornes.
Eh?
I bueno, i dius, pues no vull, no? Jo sempre hi ha l'expectativa de quan estigui una mica millor, quan em pugui valdre per mi mateix, ja tornaré.
És que ens va quedar aquesta, diguem-ne, pregunta a l'aire, mirant aquest reportatge, de dir, tots necessitem un entorn. És tan important l'entorn en la vida d'una persona, i ja no dic que en relació amb altres persones, sinó allò, un escenari on vivim.
Clar, o sigui, estan emmarcats en alguna...
En algun lloc.
Sí. En un lloc socio, és a dir, amb altres, no? Acollit. Sí que l'és. De vegades hi ha gent gran que, per exemple, justament per estimació al mitjà, s'esclou. És a dir, o se'n va a una residència, per exemple. Per no fastidiar ningú, o perquè entenen que si no li complicaran la vida a gent que ja la té prou complicada, que les cases d'avui en dia, no, són més petites, no tenen lloc per...
Diguem-me que admeten aquesta renúncia personal.
Sí, per estimació als del voltant. Ara...
Anava a preguntar si això és bo o dolent, però en cap i a la fi és una decisió.
Exactament, és una decisió... I bueno, és cert que és molt complicat, és a dir, jo m'escolto de tot, no? I sense anar més lluny, una persona explicava això, que té a veure com anava, la mare ja amb Alzheimer, el pare l'anava cuidant i estaven junts, i li surt un tumor cerebral, i ara estan tots dos a casa de la filla i es van fent tons amb la germana, però clar, o sigui, tota la vida passa a girar al voltant de la cura i de l'atenció. Deien, bueno, casa meva és una clínica, i hem tret la porta d'aquí, la porta d'allà, imagina't, anem fent viatges en la cadira de rodes, ara anem a fer la migdiada, molt bé, ves, porta el pare,
sí.
Agafa la mare, porta la mare, i després torna a aixecar, vull dir, una migdiada que durarà, no sé, una hora.
Sí.
I és, a veure, aleshores, jo crec que hi ha límits també per les qüestions, no? Dic perquè de vegades l'estimació... clar, és a dir, si per l'estimació...
És un perill.
Sí, és un perill per altres vincles. Si per l'estimació al pare o a la mare gran, el fill, la filla, està renunciant massa a la seva vida personal, als seus propis fills, o al propi marit, o a la dona, clar, té un... Clar,
no serà bo tampoc?
Exacte, no. O sigui, és això lo de vestir un santo per vestir a otro.
Sí,
bueno,
sí.
sempre, sempre és delicat, sempre és complicat. Després que hi ha situacions que, a veure, acceptant que sempre és dolorós, però justament la longevitat és que ha anat a més, no? I,
I estem vivint més anys.
Efectivament, sí. Amb la qual diríem, a veure, alguns no, però molts arriben a un grau de necessitat d'atenció, d'infermeria, que clar, que implica convertir casa teva en un petit hospital, no? Però inclús amb torns de, i això, hi ha poca gent que s'ho pugui permetre econòmicament.
Hi ha poca gent que ho pugui aguantar psicològicament,
anímicament, efectivament. Sí, no? pesa moltíssim, pesa molt. Ara, també acceptar lo de la residència, no? És a dir, que implica una atenció poc personalitzada per tot el tema de les ràtios, també és molt dur. També és molt dur.
D'acord. On no arribi la salut i arriba l'efecte?
A veure, en quin sentit?
En el sentit que moltes persones grans poden pensar, bé, segurament podria estar més ben atesa, podria estar més bé, podria tenir la casa més arreglada, podria estar en un entorn molt més net, amb algú que cada dia em portés una roba net, tal, però estic a casa, estic aquí.
Sí. A veure, això sempre val pels nens petitets.
I val per les persones grans.
I val per les persones grans.
Bé, valdria en general per tothom, hem de suposar, però...
Sí, ningú està més bé. Però... A veure, gent que li agradi estar en hospitals o així, poca. Però normalment és el mínim, perquè clar, no és casa teva, no tens intimitat, què sé, això són moltes pèrdues, són moltes renúncies, i de vegades són inevitables, de vegades són necessàries. Per exemple, hi ha algunes malalties degeneratives d'edat que no es poden tenir a casa, perquè és perillós per a tothom, i aleshores no queda més remei, diríem, que acceptar que necessita d'una internalització.
D'acord. És a dir, compta amb aquestes coses de l'estimació, perquè aquella dita de bé, amb un malalt a casa ja n'hi ha prou, i que després no, això no porti conseqüències per la resta dels familiars.
D'acord. Sí. A veure, de portar sempre porta, però sempre. Diríem que siguin assumibles, no? És a dir, no, perquè segur que pesa, segur que cansa, segur que absorbeix, segur que... Ara, però no al punt de posar en perill tota la construcció de la pròpia família.
D'acord.
Diríem, perquè si no,
i això no vol dir de cap manera que un es pugui qüestionar sobre el seu paper com a fill, com a filla, com a tot plegat.
No, en principi no. A veure, de vegades desperta culpes, això segur, i cal, diríem, revisar en cada cas, no? A veure, intentar anar
assumint... I no sé si a vegades les persones grans també, com a vegades juguem de petits, diguem-ne, aquesta estratègia de...
Sí, algunes
sí. Jo he
fet
per tu, que estàs fent per mi i totes aquestes coses, d'acord. Es fiquen aquí dins aquesta olla, també.
Sí, em deixeu com un drap brut, no? O sigui, ja m'heu exprimit i ara... Sí, però no... També, tot és lícit, diria.
D'acord,
no?
Cadascú
parla des de la seva subjectivitat i de la seva manera d'entendre. Després hi ha l'altre tema, no? Que és el de la mort en si mateix, no? Que és el... I aquí és una cosa que va tornant el fet de poder morir a casa seva, no? Al seu llit. I que això sigui acollit com una cosa natural i normal. Dic, perquè si no, ara sembla que no només naixem, ja no naixem a casa, sinó que tampoc morim a casa. No? I en aquest sentit, ara hi ha uns equips molt interessants.
Tot fa de mal preguntar, però és, fins a cert punt és lògic que una persona digui, no, és que em vull morir a casa jo.
Amb els meus. Hombre, jo trobo que sí que és molt lògic. Que l'altre és sumament artificiós i artificial i que moltes vegades són intents...
Vull dir que en el sentit que pugui pensar, bé, escolta'm, total, tampoc te n'adonen, tal, vull dir, no, bueno, què en traurem de tot plegat?
Jo no sé si no se n'adonen, no sé, que traurà que està, diríem, envoltat dels seus, que els seus...
Torna a ser una qüestió, diguem-ne, d'efectes, sí, torna a ser una qüestió d'escenari, sí. Torna a ser una qüestió de... Sí? Emocional?
Sí. I, però també d'escenaris i també d'estar incorporat de les dues bandes. I també d'incorporar amb certa naturalitat l'amor com un moment de la vida, sobretot en persones grans, o no sé, o no, però que això són éssers vius i això forma part de la vida, o sigui, en tant que vius morim, no?
D'acord.
I, i poder deixar d'agafar la mort com una cosa absolutament, com dir-ho, o traumàtica, o sobreposada, o forçada. No, està allà i això és una manera d'encaixar. És a dir, no, el moribund, la persona que està morint, anar acompanyant-los fins al final és una manera d'anar fent dol, d'anar separant-se, d'anar... Mm-hmm.
Tantes vegades que en aquest espai ens has parlat de la responsabilitat dels pares vers els fills, mm-hmm. I ara passem a parlar de la responsabilitat dels fills vers els pares.
Clar. No, és cert. I diríem que, a veure, que en general, no, aquest és tot un... Ja anirà més, tot això. Mm. Diríem, és tot
perquè
un...
existeix aquesta responsabilitat, eh? Hi ha un moment en què...
Sí. A veure, clar que existeix. Clar que existeix vers els grans, els adults, els pares, sí, i que cadascú assumeix fins a on te pot...
Ho dic perquè, en principi, quan som petits, els pares tenen responsabilitat sobre nosaltres... Arriba un moment de la vida en què cadascú, bé, hi ha un lligam, evidentment, però cadascú, diguem, sí, viu d'una forma independent i administra la seva vida, i pot arribar un moment en què el canvi de responsabilitats aleshores vagi a parar als fills respecte als seus pares.
Sí.
I que això s'hagi, no sé si dir, si d'aprendre o de...
D'aprendre
de nou a exercir una responsabilitat, però a l'inrevés.
A veure, això és que depèn molt del vincle que s'hagi tingut amb els pares, això depèn moltíssim, de la situació de cada fill, de la relació entre els germans, de vegades també.
Amb la sang no n'hi ha prou, vaja.
No. De vegades veus que no, són uns quants germans i només hi ha un, que és el que se'n fa càrrec, al preu això de complicar-se molt l'existència, i els altres no... O sigui, venen alguna vegada a portar flors, no sé, però no assumeixen, diríem, les tasques i les responsabilitats. Deia dels equips aquests de
suport, si es vol dir.
Sí, em sembla que es diuen EAPS, que són equips d'assistència en pal·liatius, que també assisteixen a casa, no? Perquè moltes vegades aquí hi ha al voltant d'això, no sé com li diuen... quan diríem al malalt el tenen com, no li volen parlar del que passa, i tots fan com que no passa res, no? I el tenen allà com mig segrestat a la persona, que no pot, diríem, fer els seus processos i tenir, i aquests intervenen no només en l'hospital per, diríem, pel malalt i els familiars, els que estan al seu voltant, mm-hmm. i donen recolzament i ajuden justament a elaborar i a acceptar i a veure com parlar, com portar aquesta circumstància. I moltes vegades estan ajudant a morir a casa, a que els familiars entomin això, que no és de rebut que s'hagi de morir en un hospital, no hi ha per què. És a dir, que el lloc natural de morir és a casa seva. A veure, que moltes vegades no pot ser perquè fruit de les intervencions i mor a l'hospital, però diem una persona
però
que ja se sap...
Però tu creus que des d'un punt de vista emocional és molt lògic que una persona digui no, és que jo em vull morir a casa.
Sí. Clar que és normal.
Clar.
Diríem, a veure...
Heu mentit que la nostra vida passa per escenaris, eh? Sí. Hi ha una casa que és col·legi amb una família que són els amics i els professors del col·legi. Hi ha una casa que és la pròpia, una família, saber...
Sí.
Hi ha una casa que és la feina, amb els treballadors,
etcètera. Els contextes
que
ens donen, diríem, les referències vitals i en els quals ens sentim partíceps. No?
D'acord, o sigui que són molt importants.
Molt, efectivament.
I per tant és molt normal que una persona a una determinada edat li pugui resultar un trasbals molt important, això, deixar casa seva.
Sí.
Ja
et dic,
encara que
porta anys a la residència, sí. I el pis està tal qual com el dia que... És que no volen ni treure la roba dels armaris. No, que no, allò és que aquí per quan tornem, per quan... I igual ja saben que no tornaran, però no importa.
D'acord.
No importa, volen saber que allò està allà per si de cas o
I a vegades això pot tenir una explicació que s'escapa a la raó, per dir-ho així.
Efectivament, no és lògic.
No és lògic, no?
No, però respon a una lògica emotiva, no? De la persona... que no es vol desprendre, que és una, bueno, és una espècie també de pataleta, diríem,
sí.
davant de la llei de la vida. I no passa res, no cal conversa, perquè també, o sigui, lleig, no? Anar a dir-li, no, no, mira, escolta, sí. Tu allà no tornaràs, o sigui, deixa't estar la punyeta, escolta, no, esteu, fes el que hagis de fer. I moltes vegades per aquí els hereus també es neguitegen, no, amb aquestes coses, que egoista, si està allà, diu, bueno, sí, potser sí, egoista, però té dret.
A veure si ara ens diràs, hi ha un moment a la vida en què veritablement necessitem fer el que ens doni la gana o decidir allò que ens doni la gana.
Home, sempre ho necessitem,
però
no sempre ho exercim, i en aquests moments, però diríem, és absolutament lícit, i no sé, tant val una posició com l'altra, la que es vulgui adoptar. D'acord. Així com una altra pot dir, em trenca el cor haver de fer-ho, mm-hmm. però veient que vosaltres esteu D'acord. Aquí, que no arribeu a final de mes, mm-hmm. i això us, no sé, us servirà per el que sigui.
Vols dir, malament rai qui vulgui judicar les decisions dels altres a partir de... perquè cada circumstància...
Són particulars, clars. I els posicionaments també ho són. És a dir, no hi ha posicions úniques... depenen de moltes circumstàncies i acceptar l'amor i les limitacions també és dur.
D'acord. O sigui que l'únic que ens diràs és que per tots és molt important l'entorn on vivim.
Sí.
Hi ha persones que s'adapten més als canvis d'entorns i hi ha persones que no s'adapten gens al canvi d'entorn.
Sí, o que no volen.
O que no volen.
No, diríem que rebutgen o que no volen. Uh-huh. Avui me'n recordava d'una vinyeta aquesta de Mafalda, i és una en què el Guille, el germanet petit, agafa una cadira per intentar enfilar... La mare marxa i ell intenta enfilar-se amb una cadira, agafa un pot de galetes. I bueno, es fot una nata, li cau la cadira, i aleshores agafa la cadira, se'n va al cantó de la porta a esperar, i quan entra la mare, comença a plorar, a bramar. Però entre tant no hi era la mare, per què brama? És a dir, que necessitem els altres per tot, no? També per això, per planya'ns, perquè ens vegin, perquè... I així com de vegades i per moments podem voler que no ens vegin o tenir la nostra intimitat, tot va en el pack, mm-hmm. no vol dir que sigui permanent la necessitat de la presència de l'altre, però sí que
hi estigui.
Sí, efectivament.
D'acord, allò que algú estigui pendent, que estigui a l'abast, que no quedi lluny, vaja.
Sí.
Que no quedi lluny. És gairebé com quan som petits, no? Que quan veiem el llum sota la porta sabem que hi ha algú allà i per si passa alguna cosa doncs hi ha algú darrere la porta.
Doncs sí.
Sí.
Sí, això mateix.
Això mateix.
Sentir-se acompanyat.
D'acord.
No.
I de grans també passa això.
I de grans també. De grans també. A veure, hi ha gent que pateix moltíssim de veure el seu pare o la seva mare en aquesta situació. Gent que veus que va cada dia a la residència... gent que no pot, tot és complicat. A veure, també veuen que no estan tot lo ben atesos que voldrien i això fa molt de mal i fa molta ràbia, passen coses, que a veure, que són institucions també, uh-huh. i tenen els fallos de i les limitacions de tantes institucions.
D'acord.
Que de vegades no et fas creus d'alguna de les coses que passen, però tampoc hi pots fer massa res, no?
Mm-hmm.
I és dur.
Bé, doncs hem anat del col·legi
a altres
institucions i de l'inici al final de la vida, però en qualsevol cas ens havíem quedat més o menys a l'entorn del col·legi,
sí.
i responsabilitats pares, escola... fins a quin punt aquesta qüestió de la responsabilitat en la formació té un paper determinant per cadascú dels dos fins a quin punt un ha de deixar que l'altre o l'altre ha de deixar que un assumeixi determinades responsabilitats o no.
Molt bé, mira, això podríem agafar inclús per fer línia amb l'anterior, el de les expectatives.
D'acord.
És a dir, així com una persona gran pot tenir l'expectativa de que els seus fills el cuidin o que l'atenguin o que el visitin,
que segur que la té,
que segurament la té, diríem aquí els fills també, els fills petits tenen les seves expectatives respecte als pares, i l'altre dia parlàvem justament de la importància de que algunes d'aquestes siguin reconduïdes o siguin clarament frustrades perquè no són viables o no ho són tal qual, o modificades, i que en certa mesura el que veiem això, mira, molt abans que arribar a pares grans, justament sent els pares joves dèiem això de que els fills no tenen gaire en compte la circumstància dels pares, perquè estan molt acostumats a només mirar-se el melic, no? A que es tinguin en compte les seves de circumstàncies,
A que ells estiguin ben servits.
Efectivament. Amb la qual imagina, si estem parlant d'això ara, d'aquí 50 anys ja veurem de què parlarem.
D'acord.
Bueno, tu i jo no sé si ho parlarem,
no,
però
no.
algú ho farà.
Això és egoisme o no?
A veure, això és una marca d'una forma de vincle que determina, és a dir, una...
No sé. Vols dir que el nen no es comporta així perquè sí,
exacte,
sinó que es comporta així perquè les circumstàncies li han posat en safata.
Efectivament.
D'acord.
Si se li permet, si se l'abona, si se li diu constantment per tu tot, i jo em sacrifico i jo no conto, doncs l'altre diu, bueno, oído cocina, tot per mi, tu
no comptes. Ara bé ens diries allò de que quan els pares li diuen a un nen, aquest nen és un egoista.
Clar.
L'especialista dirà, bé, aquest nen és el que vosaltres en part heu volgut que el fa, el que s'ha trobat, per dir-ho així.
Exacte, però no és que els pares ho vulguin.
D'acord.
És un efecte sorpresa. Diríem, no està
contemplat, diem, això.
Exacte. Bueno, vaig a criar un egoista.
No, però
si no es treballa en l'altra línia,
d'acord,
pues
sortirà una actitud que segurament decebrà els pares.
Que sí, doldrà, i de vegades es planyiran i diran, i s'estranyaran. Però
de tot aquest esforç que no hi hagi contrapartida, que no hi hagi, exacte, valoració de tot l'esforç.
Mira, tornem-hi. No hi ha valoracions dels esforços, ni dels que fan els pares, ni dels que s'estalvien els fills, no? Perquè són esforços que no han fet, si les coses ja venen rodades. I aquí lliguem un altre cop amb l'escola, no? Que de vegades els pares, alguns pares, pretenen que l'escola també faci un altre tant amb el seu fill o la seva filla. Que el complagui, que no li posi tantes traves,
que no s'hi enfadi,
que s'adapti més al seu fill,
que no li alcin la veu.
Sí, i aquí és on els mestres tenen una funció molt important a fer, que és entomar amb aquests pares aquesta situació i posar els límits de, dic, ja que es parla tant de la coordinació,
sí,
jo crec que sí, la coordinació és una part, i l'altra és la diferenciació. Que l'escola no és la família. L'escola és una institució, i és una institució on hi ha grups, on hi ha individus, òbviament, però que estan en el si de grups, amb la qual hi ha unes determinades exigències, unes determinades normatives que s'han d'aplicar i s'han de complir, i valen per a tots, amb matisos, però valen per a tots.
D'acord.
I aquí quan diem no, és que els nens no fan cas, bueno, molts pares tampoc no em fan de cas. Jo, estic jo per anar portant-li, no sé, m'ho invento, per exemple, hi ha situacions que són més difícils. Per exemple, un nano amb tendència al sobrepès.
Sí.
Mestre parla amb els pares. Diu, bueno, li està provocant això, dificultats en això. Bueno, no és com la seva... Diu, vale, no hi ha manera que enganxin, no? I després diu, i què tal si en comptes de portar-li, no, 4 croissants per esmorzar, li fa un entrepà, oli... Diu, estic jo per fer entrepans. Home, que no veu que passa pel forn i ja l'agafa i ja està. Diu, bueno, pues que passi pel forn i agafi l'entrepà. No, perquè... Buah. Són situacions aquestes més on la frontera...
Entre?
Està, sí, entre el familiar i l'escolar està més difosa. Però n'hi ha d'altres que són clarament així, és a dir, si fa falta, no sé, el xandall per fer esport, és una normativa escolar. Diu, sí, però jo no tinc temps de rentar. Diu, bueno, a veure, no, s'ha de complir, s'ha d'anar darrere, s'ha de respondre la família, els pares, els tutors, a les exigències i les normes escolars.
Una bestiesa. És normal que l'escola digui: la classe comença a les 9 i a les 9 comença.
Sí, una bestiesa. Dic, perquè no hi ha classe que comenci a les 9.
No, dic que no heu sentit que pot semblar una bestiesa perquè és una qüestió òbvia.
Sí, Sí, a veure, això és una cosa molt curiosa. Aquí les hores sempre són referencials en la nostra cultura. Si...
No són norma.
No, o sigui, les 9 no és... Quan el rellotge fa el 9:00. No, les 9 són...
Són les 9 i alguna cosa.
Exacte, hi ha alguna cosa.
Són les 9 i alguna cosa.
Però tu mira els horaris. A les 9 ens reunim al pati. A les 9 comencem classe. No, mentida. O teniu el don de la ubicuïtat, o és impossible. No, a les 9 feu fila, doncs a les 9:05 començarem la classe. Si tot va bé. A veure, no so, però sí que, per exemple, això és una altra cosa que, dintre, que s'ha de complir un cert horari, que hi ha un ordenament que planteja l'escola i que està per ser complert.
Perquè és bo que sigui així.
Exacte, perquè és necessari, perquè és convenient, perquè respon a pautes
educatives.
És a dir,
no ens estàs dient que és així, ens estàs dient que és bo que sigui així.
Que és necessari.
Que un entri en un àmbit,
efectivament,
on hi ha unes regles de joc,
sí,
i ara, que s'hagin de prendre.
Sí.
Perdó.
I que el nano té una responsabilitat i els pares també. Els pares també. I aquí jo, totes aquestes coses són les que donen peu a que els mestres i els professors, però sobretot els mestres, vagin agafant més el tacte o el coneixement de la situació d'aquell nano, de la família, per això, compensar en el que puguin, per complementar en el que puguin, el creixement d'aquell nano, la necessitat d'aquell nano. Diríem que és simptomàtic, no?, que un nano sempre faci tard. De què? Bueno, hauríem de veure. O d'un sarau que hi ha entre, no sé, entre el pare i el fill, que no hi ha manera que es resolgui.
Sí,
no?
Sí.
I de vegades, o sigui, no és tan... Em sembla que l'actitud és més de què està passant, que no pas de dir, ja està bé de fer tard.
D'acord.
No? Que és veritat que ja està bé, però diríem, entrar per aquí normalment genera molt...
Vols dir que no sempre fer tard deu ser culpa del nen?
No, clar que no. Clar que no. A veure...
Entre altres coses, eh? Posem com un exemple per a aquelles persones que diuen, home, si cada dia ve 5 minuts tard... És qüestió de sortir 5 minuts abans, oi?
Sí, o abans el rellotge de la cuina.
Per exemple, alguna cosa d'aquestes. Però has parlat de complementar,
sí.
I un altre verb que no seria, diguem-ne...
Compensar.
Compensar. Uh-huh. Què vol dir això?
A veure, la compensació és algo que no hi és i que un altre, en certa mesura, compensa la mancança, aportant alguna cosa semblant això que manca, però que mai és substitutori, no substitueix, perquè el que ha de posar un pare no es pot substituir, es pot compensar.
D'acord.
I la funció complementària és, a tota la tasca que fan els pares, l'escola complementa en el sentit de que acaba de, això que dèiem, de que fins al 6 les estructures psíquiques del subjecte, molt fonamentades en les relacions familiars, després, lo social ve a complementar totes aquestes estructures i a reformular-les, enriquir-les, fer-les més complexes, però és com complementari.
O sigui, els nens s'eduquen a casa i l'escola complementa l'educació.
Sí. Sí.
És així.
Aquesta és la idea fonamental.
Aquesta és la idea fonamental.
No? Moltes vegades, què passa? Que això no passa. Pel que sigui, a veure, pel que sigui, perquè hi ha moltes circumstàncies que fan que una família, perquè és el de ser fill, perquè ha mort la mare, pel que sigui, hi ha moltes circumstàncies, per circumstàncies econòmiques, socials, de molts tipus, amb la qual aquí l'escola, en tant representant de l'Estat i representant de la societat i representant de la cultura social, ha de venir a dir, bueno, o sigui, el que no pot fer és dir, ah, si no ho portes a fàbrica, t'aguantes, no? És a dir, o et marginem, o et... no, o sigui, ha de fer una, o compensar aquestes mancances en la mesura de les seves possibilitats, no? Per aquell nano rebi, sobretot a partir d'un vincle, d'establir un vincle ric i diríem, i personal, valors, afectes, significacions, no? És a dir, que el valor simbòlic de les coses, límits, bueno, tot això que de vegades s'ha de resoldre en coses de tipus, quan el nano diu, però és que a casa això no, bueno, a casa no, però aquí sí.
Perquè ens posem en un territori, diguem-ne, relativament difícil, també des del punt de vista emocional.
Segur.
Un nen o una nena pot trobar a l'escola, no sé si dir, l'efecte, l'entorn que no troba a casa?
A veure, el que no troba a casa, o sigui, si no ho té a casa, el que troba fora són sucedanis, però importantíssims. O sigui, no és el mateix menjar-te un cranc que un sucedani de cranc. Mm-hmm. Ara, escolta'm, bé que pots fer-te una bona amanida o un bon entrepà amb el sucedani.
O sigui que ens dius el mateix. El paper del pare i la mare no hi ha ningú que ho pugui substituir.
No.
D'acord. Es pot compensar de moltes formes.
Sí, efectivament, i moltes vegades i en molts sentits els mestres fan funcions maternes i paternes.
Vaja,
de vegades,
aquí anava.
Sí, efectivament.
Això
sí.
Pot passar.
Això passa regularment.
Passa. I el nen o la nena creixerà i no hi haurà problemes, i la seva vida pot ser igualment bona.
Diríem que si algunes persones de l'escola fan aquesta funció,
sí,
creixerà i serà molt diferent que si no la fessin. On el forat és molt més gros.
D'acord.
És a dir, per el que dèiem, la importància de que hi hagin altres. Mm-hmm. És a dir, no els primigenis, que serien la mare i el pare,
sí. Però
sinó
que hi hagi
secundaris.
Algú. Que hi hagi algú.
Però és algú que per dir-ho així, li fa el rodatge en lo vincular, no? En ser amb un altre, en ser per un altre, en respondre a un altre.
Anava a dir quina feinada pels mestres, però.
I tant. A veure, és feinada, però...
I ens hem posat en un cas, diguem-ne, no sé si molt extrem o no.
No, què va.
No?
No és molt extrem, però escolta, si els passa als monitors de menjador, els hi passa als monitors de les tardes que fan activitats escolars, tu és un nano que ha estat des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda a col·le.
Ens estàs dient que un monitor de menjador o un professor pot establir un vincle amb aquest nen o amb aquesta nena que sigui superior?
No superior.
No, però més important per ell?
O sigui, que té una importància gran per al nano, és a dir, que és un desplaçament del vincle amb la mare, i de vegades... no, o sigui...
Clar, aquí no es pot quantificar, això.
No.
En el sentit que esclar, potser aquell professor o aquella professora, doncs, amb tota la seva vocació i amb tot el seu interès perquè aquell nen o aquella nena vagi bé i evolucioni, i sempre, sense voler, es pot acabar convertint en una espècie de referent més que...
A veure, jo crec que sense voler, i si pot ser volent, millor. És a dir, un referent en quin sentit? En què li pugui dir als pares, escolteu, aquest nano vomita cada 2x3. I això, o sigui, no és normal. Què passa aquí? Què està passant? En aquest sentit, de demanar
d'acord.
comptes de bones maneres, no sé,
sí,
no
sí,
jutjar
sí.
els pares.
No,
estem parlant de necessitats que té el nano o de qüestions que expressa el nano en el context escolar.
Entesos.
I que són escoltades i rebudes que de vegades a casa no ho són.
D'acord. I que hem de suposar que des del punt de vista de l'especialista el mestre té l'obligació de dir-ho i els pares l'obligació primer d'acceptar-ho i després d'intentar raonar-ho i reflexionar-ho per trobar una solució.
Clar, però en aquest sentit les obligacions tampoc són quantificables.
És veritat.
Són viscudes subjectivament.
Clar.
No, però, i aquí és on t'atens, o sigui, una mestra que és capaç d'agafar un nen de 4 anys i fer-li una xutxong perquè veu que, a veure, que no es tracta de parlar ni res, sinó que el nano està desbordat i el que necessita és afecte físic, pur i dur, i ho fa. I una altra que se'l queda mirant i diu, bueno, ara cridaré la mama o truquem per telèfon. I és incapaç. Però per les seves pròpies característiques...
Diguem-ne, naturalesa, personalitat, el que sigui. Perquè no tots som iguals, està clar.
I aquí està la cosa que fa més complexa i més que ho farà la tasca que ja sembla un xiste parlar de docència. Que hem de parlar, o sigui, aquell nano, si un nano necessita una abraçada, o sigui, no necessita ni la taula del 2 ni saber on estan, no? Los monegros, vull dir, està en una cosa molt més bàsica.
Gairebé ens hem posat com al principi del programa. És a dir, de petits també necessitem esbravar-nos, que surti algú, dir alguna cosa...
Sí, sí. Que sigui atès, que siguem escoltats... Que sí. Imagina't, o sigui, un nano que entra a les 8
del matí... No cada minut, no ni cada segon...
No, però això ha d'estar mínimament satisfet per poder estar per altres coses. No? Si això no està satisfet, doncs la gana porta a buscar la resposta o l'aliment. No?
D'acord, serà difícil aprendre alguna cosa des d'un punt de vista lectiu,
si
hi ha coses emocionals que no s'han paït.
Mira, això és una cosa que moltes vegades no, els dissobta els mestres, però jo no sé si arriba a l'1%, la de nanos que per motius de dotació intel·lectual no poden assumir els continguts.
D'acord. Allò que ens havies dit sempre, que un nen, diem així la paraula, un nen no és tonto.
No. A veure, però que hi ha coses que tonta
pot tenir dificultats, pot tenir el que sigui, però que allò de dir no, és que no estudia perquè no en sap o perquè... No.
O sigui, no, perquè no dona més de si.
O perquè no dona més de si, això.
Sí, i potser sí no dona més de si perquè té unes mancances perquè no són...
Però no per la seva capacitat intel·lectual, vols dir.
Efectivament. Pensa això que t'anava a dir, no? Un nano de 8 anys, de 4, 3, 4 anys, que està de les 8 del matí a les 5, i d'allà comença amb activitats extraescolars. Clar, a la que diuen, tots assegut en fila, el nano diu, què fila, ni què fila? O sigui, a mi deixa'm en pau, que estic fart. No, o algú que em faci cas, sisplau, o que em digui alguna cosa, o que em digui un mimo o alguna cosa, perquè jo l'únic que vull és la mama. I probablement, això, quan arribi a casa seva, a les 7 i pico, una mama que vindrà rebentada de
pregant lògic, també tot el dia també.
Clar, o sigui, ajuntant
D'acord, tu vols dir aquest nen en qui es desfoga ara?
Exactament.
Bé, i la mare també en qui es pot desfogar d'una jornada esgotadora, i el pare també, i tothom en necessitat de desfogar-se i ningú es pot desfogar amb ningú.
Sí, i aquí, però veus, aquí és un altre cop on l'escola té alguna funció a fer, de vegades de dir això, que no veieu que aquí està passant alguna cosa, i de vegades els pares no ho veuen, i no és mala fe, és que no ho veuen. O sigui, van responent...
Que les situacions a vegades superen la capacitat de poder...
Absolutament. Sí. Per exemple, alguns pares diuen, no, ja creixerà. Diu, home, això segur que ja creixerà, això no falla. Entonces, com no passi res molt estrany, doncs segur que creixerà.
No? Aquesta també és molt, ja creixerà educat, per dir-ho així.
Sí,
ja
l'educaran, no, vull dir
no,
que
això
de,
no,
no. S'ha d'abonar, s'ha de regar, s'ha de fer moltes coses.
Que l'educació no va amb el creixement va sol.
Sí, el creixement va sol.
Creixerà, educat o mal educat, creixerà.
Exactament.
Seguirem per aquest camí, 10 i 51 minuts, paper de l'escola, paper dels pares, en aquest món tan complicat de poder administrar-ho tot, des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.